És el moment de parlar de salut, com ja és habitual, amb el doctor Víctor Noguera. Bon dia, Víctor. Benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, Jamila.
De què parlem avui? Seguim amb el Mindfulness o canviem de tema?
Sí, sí. Vam quedar que faríem les 8 sessions del curs, del MBCT, del Mindfulness Based Cognitive Therapy, i que les descriuríem una miqueta. Evidentment no estan fent les meditacions, però si et sembla bé, seguirem amb el Mindfulness, que crec que és un tema que dona per molt.
Home, clar que sí, a més interessa munt. Com seguim, no? Vam parlar
sí.
L'últim dia doncs, de l'acceptació, no? I avui?
Sí, avui el títol en el curs del MBCT es diu, ho direm en anglès, després ho tradueix, que Gathering the Scattered Mind, recollint la ment dispersa. No, ja hem parlat en moltes ocasions que era el que anava la setmana passada, no? quan descrivien que vivim en el cap molt de temps. I el nostre cap té aquesta capacitat molt inusual amb els altres animals. No sabem, evidentment, el que pensen els altres animals, però si ho fan, no han demostrat que ho facin servir tan bé com nosaltres, que és aquesta capacitat de viatjar en el temps, viatjar en el passat per veure problemes que ens han passat i després viatjar en el futur per intentar trobar una solució. I és per això que els humans podem enviar coets a l'espai, podem decidir fer hospitals d'aquí 10 anys i podem fer plans molts, molts a llarg plaç. I també, com vam veure, per exemple, durant la pandèmia, no? Que vam anar al passat. Què havia passat la darrera vegada que hi va haver una pandèmia? Fa 100 anys. Com ho van fer? I què podríem fer nosaltres per intentar? I podem fer ara alguna cosa diferent? Evidentment, en aquella època no vam poder fer les vacunes tan pronta, però nosaltres sí, ho podem fer. I això va ser això, no? Viatjant al passat, viatjant al futur per intentar. Llavors, és una qualitat molt bona que tenim els éssers humans, però també cada cosa bona ve amb una cosa dolenta, no? Que a vegades ens mengem molt d'escar per coses que van passant al passat i fem aquestes ruminacions de i per què me va dir això, i per què no sé quantos o tal, i per què m'han de passar a mi aquestes coses, eh? Vull dir, d'aquí ve moltes vegades les depressions, la depressió sonsa per coses que han passat en el passat. No sempre, no poden ser sempre en medicina, però normalment les depressions venen vinculades a coses que van passar en el passat. I l'ansietat sol estar vinculada a coses que no han passat encara, però que poden passar o no, una cosa del futur.
Aquest pensament d'anticipació, no? De voler sempre controlar el que pot passar.
Correcte.
Tots els efectes negatius que pot tenir una decisió de manera una mica obsessiva.
Sí, sí. I això és el que passa, que la nostra ment, sempre, també ja vam parlar una miqueta, no?, de la neuroanatomia, de la neurologia, no?, que tenim aquestes parts del cap que funcionen sempre, no? Vull dir que la Default Mode Network, DMN, que alguns psiquiatres i psicòlegs ho descriuen com un demon, no?, un dimoni, perquè DMN, però perquè és això, perquè és una... És una retransmissió constant, com una ràdio que tenim allà, que quan no fem res, comença i a lo millor te fa aquesta ruminació. Si te'n records que te vagis això, aquesta persona, que no sé quantos, o fixa que a lo millor demà tens això i no te sortirà bé i pareixeràs un tonto quan intentis fer aquestes coses. Vull dir, és això. La ment sempre està... I... Gathering the Scattered Mind, no? Recollint, és com quan diuen a escola, recollim, i tots han de parar i recollir, no? I recollir la ment dispersa va un poc d'això, no? Tenim algunes eines al nostre abast per si agafant consciència de que estan fent això i de que això està funcionant de manera negativa, per aturar i potser sortir una miqueta d'aquest bucle. En mindfulness, una cosa que dèiem és que hi ha dues coses que sempre estaran en tu. Una és el teu cos, i com diu en Jon Kabat-Zinn, que sempre la teva respiració sempre estarà en tu. Si no estàs, perquè estàs mort, no? Vull dir que... Llavors, la teva respiració i el teu cos sempre estan en tu. Llavors, són dues eines que podem fer servir per sortir una miqueta d'aquest bucle i dur-nos a lo que en meditació se diu l'aquí i l'ara, no? Ara i aquí. Però no per evadir els problemes, no és una cosa com a per dur la teva ment d'una cosa a una altra i evadir aquelles coses, sinó més per sortir d'aquests bucles que mos ficam, no? De que igual mos estan duent un estat d'ansietat o una cosa així, i no intentam necessàriament negar les emocions o les respostes del cos, perquè això sol passar així, no? Si tu tens un pensament, tu desenvoluparàs normalment una emoció vinculada en aquest pensament, però primer t'ha de venir el pensament. Si no te ves pensament, molt raro seria que tu comences a tenir una emoció vinculada a res, no? Tu has de pensar, algú te recorda, demà tens aquella presentació a la ràdio, i tu dius, ostres, i de repente te comences, no m'he preparat, i potser hauries d'estudiar una mica. Saps què te vull dir? Vull dir que si no tens el pensament primer, és molt, molt raro que comencis a tenir una sensació vinculada a
això. Per això, des de la psicologia, posen molta importància, no?, en com ens parlem a nosaltres mateixos, no? Com pensem les coses, com enfoquem les coses, perquè això pot derivar en emocions, doncs, negatives, no en el sentit de negatives, perquè es diu, no?, que no hi ha cap emoció negativa, però emocions recurrents que poden tenir un efecte negatiu sobre nosaltres mateixos.
Sí. I bueno, ja vam parlar, no? La setmana passada, que les emocions que no són tan agradables, igual que el dolor físic, que te deixa saber que alguna cosa no va bé en el teu cos, doncs les emocions negatives tenen una raó de ser. Vull dir, estan allà per alguna cosa. Ara bé, és veritat que la naturalesa ens les va donar per unes altres coses, perquè nosaltres vivim d'una manera molt diferent a com quan la naturalesa ens va idear. Nosaltres no vivim com la resta dels animals. Els nostres cosins més propers, que serien els ximpanzés i els bonobos, nosaltres no vivim com ells.
Llavors,
però seguim tenint
els mecanismes
i el wiring, no? El
cableado. Alerta, has de sobreviure, no?
Sí, correcte. Llavors tenim a vegades respostes o reaccions a coses d'una manera que no és apropiada per allò que aquesta emoció, aquesta reacció en el cos, i això en parlarem una miqueta més un altre dia, les reaccions aquestes se van idear en el nostre cos al llarg de molts de milers d'anys, per coses que no són els mòbils o les xarxes socials o els problemes que puguis tenir a escola o la feina. Vull dir, els animals no treballen, no van a fer feina, no s'aixequen.
Efectivament.
No han de tenir un jefe o... Saps què t'ho vull dir?
Sí, sí.
Llavors, nosaltres vivim d'una manera molt diferent. Va, doncs tornant a això. La respiració i el teu cos estan en tu sempre. Llavors, són... De fet, la respiració, en mindfulness se diu que és com una àncora, no? Que t'ajuda a anclar-te una mica al present. I aquesta sessió, el Gathering the Scattered Mind, introdueix un exercici que va sobre respiració, que es diu el three-step breathing space, un respiro en tres passes, que abans des del three-minute breathing space, que es podria fer en 3 minuts, però jo sempre deia, bueno, no fa falta fer-ho en 3 minuts, ho pot fer en 3, en 5, en 10, en 15, els que vulguis, però té 3 passes i és un dels exercicis més fonamentals del curs, no? Perquè a més és un dels que pots fer servir en situacions en la vida real. Primer s'introdueix com un exercici i després el pots utilitzar en situacions. La respiració és superimportant dins de les tècniques de meditació per això, perquè i al principi a vegades quan tu fas cursos de meditació i no t'ho expliquen massa bé, te fan fixar-te en la teva respiració i com respires i com respires cap endins i cap enfora, o com les pauses que hi ha. I pots fer moltes coses en la respiració, i la respiració és superinteressant, i no m'ho vull expandir massa, però allà està molt vinculada a la nostra fisiologia. Llavors, avui en dia sabem que si tu comences a tunear una mica la teva respiració, al final estàs afectant la teva fisiologia, tant el batir del cor, com la tensió arterial i coses
d'aquestes. De fet, es nota molt, per exemple, a l'esport, quan respires correctament o t'enfoques en la respiració, com sí, sí, pots augmentar la teva força,
correcte,
la teva resistència,
correcte, correcte,
i també quan fas, per exemple, ioga amb els estiraments,
sí,
com l'aire, diguem que afecta, no?, la manera com s'estiren, sí, sí, els músculs, és molt interessant.
I és una cosa d'aquestes superinteressants, no? Mm. Per això que dius tu... Tu no pots dir, ara vull que el com abategui a 100 per hora, mm, o ara vull que sigui a 60 per hora. Tu això no ho pots fer.
Yeah.
Ara no vull que la tensió arterial me pugi o me baixi. Tu això no ho pots fer. Són coses que controla el sistema autonòmic del cos, que, és, mm, que té un pilot automàtic. I la respiració és superinteressant, perquè té les dues funcions. Una que és la... Tu quan doms, no, mm, respires.
Clar.
I tu no has de pensar en respirar. Hi ha un pilot automàtic del respirar. Menys mal, perquè si no...
Sí, sí, hauríem d'estar gastant energia constantment, no?, per poder,
correcte,
respirar.
Què és el que es passa a vegades als pobres, els que tenen lesions de cervicals, mm, molt de dalt, que han de després poden respirar, però han de ser conscients, no sé, que després els hi posis ajuda perquè
no ho
puguin
sabia,
respirar.
Això.
Sí, sí, si la lesió és molt alt, perden el control del diafragma.
De, llavors, des de les cervicals? O...
Sí, per exemple, el que li va passar al Superman, no?, que va tenir una lesió,
sí,
superadalt. I ja, sí, quan més adalt és, és per això que pot ser mortal una lesió... si te trenques la columna cervical a dalt de cert nivell, ja no pots respirar, perquè els nervis que controlen la part, el pilot automàtic del respirar, estan surten d'allà. Però bueno...
Sí, anava amb les tres passes de la,
sí,
respiració.
Sí, bueno, però la respiració és superinteressant, mm, per això, perquè té un pilot automàtic, però també tu pots, mm, decidir prendre una inhalació profunda, una exhalació profunda, pots deixar de respirar durant un temps, hi ha gent que poden fer durant uns minuts. Llavors, tu tens aquest control voluntari de la respiració que tu no tens amb el cor o coses d'aquestes. És per això que la respiració... I si tu comences a manipular la teva respiració, com han dit, pot tenir efectes positius o negatius, o bueno, depèn del que tu vulguis fer. Si tu vols donar-te un subidon d'alguna cosa, ho pots fer amb la respiració, i si te vols calmar, també ho pots fer. Mm. I allà s'està estudiant molt això de la respiració i molt d'exercicis de respiració. Hi ha un munt d'exercicis de respiració. Això en podríem parlar un dia, de coses de la respiració. I bueno, això ja se va anar a donar milers i milers i milers d'anys, quan feien els budistes les meditacions, que, mm, això ja passava, no? Llavors, la respiració sempre està en tu, i el que se fa en aquest curs és intentar dur la teva consciència, no?, la teva atenció cap a la respiració. I bueno, podríem descriure l'exercici aquest, però bueno, va de fixar-se un poc en la teva respiració. A una primera passa te fixes també amb el que hi ha anat dins del teu cap, els pensaments que tens, les emocions que tens. Després se diu que és com un rellotge d'arena, no? Ample, estret i ample, perquè primer vas a ample, no? Què hi ha dins, què és el que passa dins del meu cap? Les emocions, els pensaments, com està el temps avui dins del meu cap, no? Interiors, això és una cosa super ampla, no?
Mm.
Llavors intentes dur la teva atenció a un punt molt estret, que seria la respiració, i intentes estar en la teva respiració, cada inhalació, cada respiració, i la teva atenció potser vulgui anar-se'n, però tu l'intentes dur el millor que pots cap a la respiració, i després quan ja has fet això un poc, doncs tornes a expandir cap en aquest moment, no?
Mm.
I això jo sempre deia que aquesta, fins i tot l'esqueleto d'aquesta meditació podria servir com a d'esqueleto d'una meditació molt més llarga, no? I al final jo sempre els deia, no?, que s'adonessin permís per estar amb ells mateixos en aquest moment, sense haver de fer res, deixar de pensar, però que, evidentment, te vendran pensaments al cap, i observar-los, no? Com si tu estessis, pues, veient una cosa al cine, no? I te donessis permís per estar aquí, no? Un poc com els moixos que estan damunt, mm-hmm, un terrat, o les vaques que estan a un camp, que estan allà.
Sí.
I simplement estan. Sense haver d'estar fent alguna cosa, que és una cosa també molt... El Jon Kabat-Zinn diu que els éssers humans haurien de canviar el nom de la raça, no? Perquè the human Being significa que ets, no?
Sí.
Diu, nosaltres no som human beings, nosaltres som human doings, que sempre estem fent alguna cosa,
veritat,
no?
Ens
hauríem de dir els éssers que fan.
Totalment,
que
totalment.
Fan coses. I bueno, has intentat introduir la gent dins aquests exercicis.
De fet, sobre aquest tema de la respiració, m'has fet recordar que, per exemple, va molt bé en situacions una mica d'ansietat. Bé, jo, per exemple, que no m'agrada molt volar, ho passo molt malament, i sobretot en el moment d'enlairament de l'avió, és un moment molt crític que pel teu cap, quan no t'agrada, comences a pensar moltes coses del tipus aquesta remor que està fent és rara, o comences una mica amb la paranoia aquesta que tu deies molt bé, no? d'anticipar-te constantment el que pot passar d'una manera negativa i, a més, poc realista, perquè les probabilitats de que l'avió caigui són poques. I les vegades que he fet això de la respiració, realment m'ha anat molt bé. El tema de concentrar-te en la teva pròpia respiració, no fer cas dels sorolls externs, diguem, perquè, a més, després de tots aquests pensaments venen també sensacions físiques, tipus que et comencen a suar les mans, que tens calor, no? I és una cosa molt útil, aquest mindfulness, per a aquestes situacions que, a més, de les quals una mica no pots escapar, saps?
Sí, sí.
Perquè estàs a l'avió i ja està, no pots...
Correcte, no pots sortir.
No, i la veritat és que jo personalment m'ha anat sempre molt bé, això.
Correcte. I bueno, això no és part del curs, però se sap avui en dia que si tu, per exemple, fas exhalacions més llargues que les inhalacions, la tendència serà que el bategar del teu cor davalli. Llavors, si tu, per exemple, fas...
Exacte.
I fas una exhalació més llarga que no la inhalació i ho repeteixes unes quantes vegades, la tendència serà que el cor començarà a bategar més a poc, no s'aturarà. Però sí, i és per això, perquè hi ha una connexió entre la respiració i el resta del cos, i tu, voluntàriament manipulant la respiració, pots començar a manipular una miqueta la resta de la fisiologia del teu cos. I bueno, ja t'he dit, aquests exercicis en particular no són part del curs, però és una cosa que també es pot ensenyar, no?, en cursos d'aquests, i dir, mira, si estàveu interessats en això, podríem parlar un altre dia d'això, etc. Perquè és super apassionant. S'han donat... Bueno, ja fa estona que se sabien aquestes coses, però ara s'està estudiant molt més. I bueno, una cosa que jo explicava als cursos, que no és part del curs, també era la meva petita aportació, no?, al curs, era explicar durant un mitjançant un exercici de visualització el que intentàvem fer un poc amb el mindfulness, no? La gent de vegades pensa que només hi ha una part de tu dins tu, però realment no és així, hi ha moltes parts de tu, un poc com un mòbil, no? un iPhone. En Siri no és una personeta petiteta que estigui dins el mòbil i que tingui capacitat per pensar, sinó que està connectat als altaveus, al micròfon, al tal, al qual, a la memòria del telèfon, i està connectat a moltes parts, i bueno, és la part que parla, però no és un ente per si mateix. Però nosaltres tenim aquesta tendència a pensar que hi ha una persona a dins de nosaltres que som nosaltres, no? Però no és així. Perquè, bueno, si tu, per exemple, tens un pensament, qui ha generat aquest pensament és tu. Però qui veu aquest pensament i qui escolta el que parla és tu. Llavors, quina tu? El que parla o el que escolta dins de tu mateix? Llavors, aquí ja te comences a donar compte que hi ha moltes parts dins de tu que totes són tu, però igual que la punta del nas i la punta del dit, també tu, vull dir que estàs connectat. I un exercici que jo feia era... No sé com funciona en ràdio, perquè això era bastant visual, i ho feia jo canviant-me de cadires i explicant-ho, no? Però imagina'm... I sempre ho feia amb un nin petit, no? Imagina't un nin o una nina de 7 o 8 anys que està mirant... un DVD o un vídeo o el que sigui, o en Netflix o en Disney o el que sigui, i està mirant El Rei León, per exemple.
Sí.
No? Un nen de 7 o 8 anys ja sap que una pel·lícula és una pel·lícula i que els dibuixos no són reals. Vull dir, ho saben, però se deixen dur per la pel·lícula. No? I està el nen mirant la pel·lícula, perdona, I estan en l'escena de Mufasa, que ha de morir i aquestes coses. Spoiler alert.
Crec que tothom ho sap. Si a aquestes altures la gent no ho sap, perdona.
I llavors és, imagina't que tu veus que el nin se comença a estressar, no? Que està, que s'aixeca, que està nerviós, que està inclús... Ai, Mufasa. I el sí, veus sí. Que s'estressa molt, no? I tu estàs dins l'habitació... Mm. Que tu pots veure la tele, però tu no estàs de vora ell. Tu estàs, a la millor, a la porta de la sala d'estar. Ell està, evidentment, davant la tele. I tu, des d'aquí on estàs, tu pots veure la tele, veus el que passa, però també veus el nen. I evidentment, si tu poses una pausa i li diguessis, Joanet, que això és una pel·lícula, tu ho saps, i ja l'has vist, ja sap com queda, ja sap que al final tot surt bé. I ell sí, se calmaria, no? Però en aquell moment està superficat, perquè s'ho creu, i això és un poc el que passa amb nosaltres. Aquestes tres parts que he descrit, l'adult que veu des d'un punt... un poc a distància i amb una perspectiva diferent que pot veure el que hi ha a la pantalla i el que li està passant al nen és una part que tenim dins nosaltres que, bueno, mèdicament ho podríem descriure com una altra cosa, però jo ho descrivia dins el mindfulness com l'awareness, no? La part que agafa consciència de les coses. El nin, que està mirant la tele, i és més fàcil explicar-ho amb un nin perquè és més fàcil tenir un pot de...
Són més compassió. Expressius, no? A
bueno, i tenir més compassió cap al nin, pobre nin, que s'ho està passant malament, pobret, no? I pobre, és que, clar, ell sap que és una pel·lícula, però és fàcil per ells quedar-se tan immersos dins la pel·lícula que no se'n donen compte, no? I aquesta part és una part del nostre cervell, que seria l'amígdala. L'amígdala és aquí on surten les emocions. Llavors, el nin representaria les emocions de l'amígdala. I el que passa a la tele, la pel·lícula, seria els pensaments que nosaltres tenim. Llavors, ens hem d'imaginar com que l'amígdala està just davant, és l'espectador dels pensaments, no? I que la pobra amígdala és com un nin que s'ho creu tot, no? I reaccionarà. I per què passa això? Perquè això te salvaria la vida. Si tu... estàs en una jungla o una cosa així i te surt un animal... Tot bé?
Tot bé.
Te surt un animal i tu te penses que podria ser un depredador, és més bo per tu que tu te pensis que hi ha un depredador i surtis corrent que no que te quedis i després ho sigui. Llavors és més bo que sobrereaccionis que no reaccionis i després al final estiguis mort.
Efectivament.
Llavors aquests mecanismes que tenim estan aquí per salvar-te la vida. I han de ser molestos. És igual sí. Que si tu tens ganes d'anar a fer pipí, ha de ser molesto perquè vulguis anar a fer pipí, perquè si no et molesto tu esperaràs.
Tu estàs allà fent les teves coses i al final tens un problema de ronyons.
Correcte. Llavors, o ignorar el dolor físic, no? Que t'has fet mal aquí, però no ho sents, i en el final seria pitjor, no? Si tens l'apèndice que t'ha fet, que s'ha esclatat, t'ha de fer mal, i és clar. Bo que te faci mal, perquè si no, no aniries a l'hospital i te moriries d'una infecció. Llavors, aquestes coses que són negatives, que, bueno, que estan allà per salvar-te la vida, i això, no? Passen els pensaments, que seria com la pel·lícula,
sí.
Que és com una pel·lícula que ens muntem a dins, i el que mira... Però qui crea la pel·lícula? Ets tu. Qui mira la pel·lícula? La pobra amígdala, que també és una part de tu i és el que està just davant i que és com un nin que s'ho creu tot i que reacciona per salvar-te un poc la
està
vida.
Està constantment buscant-te una solució o una manera de salvar-te, no?
Correcte. I després hi ha aquesta altra part que és un poc més adulta i que pot tenir... de dir, bueno, pues, compassió, no? De dir, pobre nin, que s'ho està passant malament, però ho entenc, perquè jo veig també el que està passant, però no estic just davant que m'ho estic menjant i que estic submers, no? Immers dins la pel·lícula. I aquesta part també és una part del cap, que podríem dir que és el còrtex prefrontal, però bueno, és una part aquí on està la consciència de veure el el pensament i la reacció i l'emoció.
És una mica la que et diu quan estàs a l'avió, tranquil·la, que tranquil·la, no caurà l'avió.
Que és el que te diria.
Estàs nerviós, però no caurà l'avió.
Correcte. I és un poc, tornant una miqueta al que vaig comentar la setmana passada. Això és el que et diria el teu millor amic.
Exacte, efectivament, sí, sí.
Llavors, hem d'intentar, no?, fer-nos amics de nosaltres mateixos i, i comportar-nos un poc. I quan tu intentes pensar amb el cap del teu millor amic, aquí és quan tu t'aixeques de la cadira del pobre Joanet que estava mirant la tele i te'n vas a la cadira de la mare o del pare que estava a l'entrada veient la pel·lícula però també veient la reacció del nen, no? I això és el que jo sempre deia en el curs. Nosaltres hem d'intentar, quan veiem que ens està sabotejant aquestes emocions i que són negatives, que no ens estan duent cap cosa positiva, no ens estan salvant la vida en aquell moment, sinó que ens estan sabotejant, hem de poder aturar i aixecar-nos d'aquella cadira i anar-nos a la cadira de la mare, que és la que és el teu millor amic, no? Que te dirà, posarà la pausa i dirà, Joanot, te'n dones compte que això és una pel·lícula que ja l'has vista, que ja saps que acaba bé, que no passa res, i que si vols, passam endavant i no sé què, no sé quant, i tal, i te dona solucions, i te dona una manera un poc més positiva de com relacionar-te amb aquell pensament i amb aquella emoció, que és el que al cap i a la fi estem intentant fent amb tot aquest curs, no? És intentar guanyar una millor relació amb els pensaments i amb les emocions que mos passen, sense estar dins, en aquesta cadira que estàs totalment, que t'ho creus que, oh my God, que m'he de morir, que això és dolent i que això ojalà em pogués anar i tal, no? Com tu, dins l'avió, no?
Efectivament.
I una eina que pots utilitzar en aquell moment és dir, vinga, doncs vaig a fer aquest exercici de respiració per sortir-ne, per tal, i per intentar a poc canviar-te, no?, d'aquest seient del pobre nin al pobre adult, no?, sortir de l'emoció i agafar part a aquesta consciència.
Doncs moltíssimes gràcies, Víctor Noguera, com sempre, pels teus consells. Recordeu, parleu-vos sempre com si fóssiu un amic, no? I sí, aprendre una mica a sortir d'aquests pensaments recurrents que no ens porten de vegades coses positives. Gràcies, Víctor, com sempre.
A vosaltres, a vosaltres.